Doncs aquí continuem amb, repassant la història de Ràdio Gràcia i després d'aquesta època del carrer ben tallat, de venir aquí al centre cívic al Coll, de l'època de Carles Suquer, va haver-hi una època en què es va instaurar aquí Tecnoràdio amb una idea de plataforma de fer ràdio fórmula musical que la va allunyar una mica dels seus veïns i de la funció per la que va néixer. Tot això va passar, va haver-hi una apagada general i va haver-hi una plataforma que es deia Salvem Ràdio Gràcia i la ràdio va tornar als veïns i el seu director va ser el senyor Carles Salat, que forma part d'aquesta història, vull dir, 21 anys de dirigint aquesta ràdio, una part molt important, però l'hem de disculpar perquè ell avui no ha pogut ser aquí, però sí, tenim a la Josefina, a la Concha García, tenim l'Oriol Pedragosa, tenim gent que ens pot retratar aquella època i i res, tornem enrere i ens anem al moment de Salvem Ràdio Gràcia. Bon dia, Josefina. Bon dia, Concha.
Molt bon,
hola,
dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
Doncs anem a parlar. Què ens podeu explicar de l'època de la plataforma Salvem Ràdio Gràcia? Com vau aconseguir retornar la ràdio als veïns?
Jo no sé en quin moment va començar tota aquesta història, perquè després d'haver tancat aquesta etapa de la qual hem estat parlant fins ara, doncs hi va haver una època en què semblava que Ràdio Gràcia no funcionava, no existia, no? I no sé en quin moment doncs arriba el Carles Salat en aquesta emissora, suposo doncs que a través d'una...
Jo penso, crec, que repassant històries i parlant amb gent, em sembla que aquesta plataforma, aquest film musical va ocupar les zones i de cop van decidir tallar-ho de bones a primeres. Clac, s'ha acabat aquí, van començar a repetir la com i llavors va quedar com una freqüència molt elevada de la ràdio, gràcies a tot el que havia costat a l'esforç, i quedava allà per repetir una senyal d'una altra ràdio, i llavors es va crear aquesta plataforma per salvar la ràdio, va ser quan va venir el senyor Carles Salat a dirigir l'emissora, no? Vosaltres vau ser...
Exacte, sí. Era una època que, si no recordo malament, teníem un conseller de la ràdio, que era l'Albert Musons, sí, no? Que va ser una persona que creia molt amb la ràdio aquesta de veïnatge, per dir d'alguna manera, era el conseller de Cultura, també del districte de Gràcia, una persona que després va fer programa de ràdio aquí parlant de la història de Gràcia també, no? Però no sé si la Concha recorda una mica com sorgeix aquesta por a perdre l'emissora, no? Que no serveixi pels veïns i que es converteixi doncs en una emissora on només passen música tot el dia i connecten amb les notícies de Com Ràdio. En aquell moment connectaven amb Com Ràdio, no?
No, ja, a veure, quan va entrar el Carles, va presentar un projecte, no?, que era de recuperar com aquesta primera etapa de totes que heu estat parlant, de tornar la ràdio al barri, no?, de que sigués participativa realment, que per totes les entitats, tothom passés per aquí, que fos allò el bullir del districte, no?, que realment es va aconseguir.
I tant.
Llavors, nosaltres, jo estava llavors a la vocalia de la Dora de l'Associació de Veïns Vila de Gràcia i ens va arribar la proposta de fer un programa de dones, perquè nosaltres estàvem al Consell de Dones, bueno, estàvem treballant tot aquest moviment de dones de Gràcia. I llavors ens va arribar això i no teníem ni idea de fer ràdio, ni idea. Però, clar, qualsevol ho deixava passar, això, no? Era impossible. Ens vam liar la manta al cap i allà a la ràdio ja... al final ens ho van encarregar, em vaig encarregar jo i la Marta Saleta. La Marta Saleta era periodista, que ha fet molts... sobretot audiovisuals, no?, documentals, alguns d'aquí del barri molt interessants, de Vallcarca i tal. I llavors... doncs, bueno, ens vam posar a fer-ho, que ens costava. Fèiem un programa setmanal i per fer aquell programa, bueno, estàvem tota la setmana liades, el dia mateix o el dia abans ens juntàvem, ho escrivíem, intentàvem... Bueno, va ser suar. I llavors estava la Blanca, que ara no recordo la Blanca com es deia de cognom, que era la, diguéssim, la... com es diu, o sigui, hi ha el director i després la...
Sotsdirectora.
La sotsdirectora, no? I llavors, doncs, ens va ajudar, no? Ens donava un cop de mà, entràvem nosaltres al programa i, bueno, la veritat és que va anar molt bé. Després ella va marxar, va estar l'Eric, després més tard també va estar l'Oriol. Bueno, vam anar tenint sempre un... Bueno, el recolzament del presentador del programa de tarda, no? De les tardes a Gràcia.
O sigui que hi havia molta més programació a part de vosaltres, o sigui, sí. es va revifar sí. Tot això.
Hi havia molts programes.
Aquí ens trobàvem tot Gràcia. Entraves i sempre estava ple de gent, coneixies a tota la gent de totes les entitats, vull dir, hi havia un ambient increïble, la veritat. I jo participava també en l'informatiu. Es feia un informatiu i un dia a la setmana participava en aquest informatiu, que llavors venia el Balançà també en aquest informatiu i bueno, un parell de persones més que bueno, ens han deixat. I que ara no recordo ben bé quina la memòria.
Mira, jo sí que m'agradaria recordar algunes d'aquestes persones que ens han deixat. L'Alfons Cases
venia també.
Un tàndem amb el Carles Salat. Doncs,
amb la seva moto, fantàstic. Venia cada dia. Sí.
També el també Francesc Llinyana, que venia doncs, també amb tot aquest bagatge que tenia ell dins de la ONCE, no? I totes aquestes persones doncs, que portava sempre tan interessants en el programa també, no? El propi Enric Castellà, que ens ha deixat doncs, fa pocs dies, però sí que són persones que han passat i que han tingut un pes important dintre d'aquesta casa, no?
Sí, bueno, hi havia molts programes d'història, el d'Albert, hi havia, com es diu, el de la Sarsuela, que va ser un èxit tremendo també, el programa de la Sarsuela. Bueno, la veritat és que cada la gent gran tenien un programa setmanal també.
Hi havia una estructura bastant potent, perquè recordo també hi havia la Maria Blanco,
la
Carina...
Era Maria Blanco.
La Maria Blanco. I llavors jo crec que elles estan ara treballant a la ràdio, no sé si a la xarxa, no sé on deuen estar, però, ostres, hi havia una estructura de ràdio molt potent i molt professional, tot i ser una emissora de districte.
Que això va passar molt al principi d'haver-hi el Carles Salat aquí i després, doncs,
aquesta estructura
tan gran va venir a les retallades i es va desmuntar, no? I va quedar ell com a director i lògicament, una persona tècnica, però tot el demés ja es va basar en el voluntariat pur i dur.
Bueno, de fet, han sigut els voluntaris els que han aixecat la ràdio.
Sí.
Hem d'agrair sempre molt.
Jo la veritat és que en el Carles Salà li haig d'agrair moltes coses i una d'elles és que sempre que hem volgut fer alguna cosa ens ha fet costat, Conxa? Sí. Nosaltres...
Li han fet programes especials.
Sí, hem fet moltes coses.
Concrets.
Hem fet, per exemple, un Sant Jordi des de la seu del districte passant tot Gràcia a llegir doncs, textos el dia de Sant Jordi, o vam fer la marató en memòria de Martí Pol en el seu moment. També vull recordar, per exemple, en el Ricard Estruc, que aquí doncs, va fer programes dedicats sobretot al món de la música i va portar músics molt importants en el seu programa, no? I després, doncs, creació de programes, creació. A part d'Ones de Dones, doncs després vam crear un Festeres per la Festa Major, on entrevistava només dones cada dia a la Festa Major, dones vinculades a la Festa Major de Gràcia, de diferents carrers i de diferents colles de cultura popular.
Fèiem els programes per Sant Medí.
Després va venir el Garcienques, ja no cal dir-ho, que encara està vigent, però vull dir que en aquest sentit, doncs, el Carles Salat sí que ens va obrir la porta a molts de nosaltres que també començàvem la ràdio a mi. Jo de la mà de la Conxa, vaig venir a aquesta emissora. La veritat és que va ser ella la que m'hi va arrossegar i després, no cal dir-ho, la feina que vam fer, aquesta feina que està explicant ella, va portar un Premi Vila de Gràcia i a la Conxa la Medalla d'Honor de Barcelona. És a dir que ha tingut molt creixement també els programes que s'han fet, han tingut un munt de premis a Vila de Gràcia, doncs, en els diferents apartats.
Sí. Doncs felicitacions a totes. I també tenim aquí a l'Oriol Pedregosa, que va treballar amb el Carles Salat colze a colze i ara mateix estàs portant la direcció de tot el centre cívic. Poc t'ho esperaves, no?, quan estaves aquí començant. Explica'ns el teu pas per aquí, per Ràdio Gràcia, Oriol.
Sí, us explico ràpidament.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia.
Abans que res, abans d'entrar a l'estudi, em deia el Jordi, el company que està a la tècnica, és que l'Oriol no calla, li haurem de tallar el micro. Clar, quan parlen la Josefina i la Conxa, sí que callo. I prenc apunts, perquè és una passada sentir-la, sentir el record viu que tenen de tots aquests anys, tot el relat. O sigui, és que realment, nosaltres que estem com reconstruint tots aquests anys de Ràdio Gràcia, de programes, el teniu superclar, o sigui, sou memòria viva de la ràdio i és una passada poder recollir el vostre testimoni. Jo avui, us ho dic literalment, estic amb aquest full prenent apunts. Superinteressant. Heu dit una cosa, i així enllaçaré una mica amb la pregunta que em feia el Carlos, sobre la meva entrada a la ràdio, doncs aquest pas de la professionalització de l'emissora, que era un moment d'una emissora molt potent, molt professionalitzada, que hi havia també aquesta mirada de ràdio escola, no? Molta gent també fa pràctiques aquí. Com en un moment doncs es desarticula tot això i queda una ràdio amb una estructura molt més petita. Entremig hi va haver-hi una desescalada prèvia que va ser quan vam entrar a alguns treballadors menys professionals com jo. Aquí vindria a ser el meu moment en què passem de futurs periodistes com van ser la Maria Blanco, la Carina, l'Eric, gent amb un talent i una capacitat per fer ràdio i per fer periodisme increïble, a xitxarel·los, com qui us parla ara mateix, l'Oriol Pedregosa. No crec que en aquell moment aquesta fos la intenció, però ben bé va ser així com va passar. Jo, personalment, jo tenia un programa aquí a la ràdio, però de col·laborador, que va estar una temporada funcionant, un programa discret que es deia Inconformistes, ho feia amb uns amics que estudiàvem teatre i ens queixàvem de tot, que és el que havíem de fer
en aquella època,
que encara no teníem 20 anys, ens queixàvem absolutament de tot.
Tindríem que continuar fent-ho, perquè a vegades ens queixem poc.
Sí.
I cridava molt i feia molta bulla.
Emprenyants.
Però molt emprenyants, molt emprenyants. Un estil que sempre ha funcionat a la ràdio, també s'ha de dir, eh? I arrel d'aquesta col·laboració, el Carles Salat em va proposar el poder començar a treballar a la ràdio en un moment que hi havia doncs una plaça per poder col·laborar en la redacció del seu programa, dels Matins a Gràcia, que va ser la meva primera feina. És a dir, 2005-2006, jo m'estic formant també aquí a la ràdio amb el Carles, treballant i preparant el programa de la matinal informativa que es feia cada dia a Ràdio Gràcia. Després sí que va ser que quan l'Eric va marxar a l'emissora, doncs jo vaig passar a dirigir i presentar les Tardes a Gràcia, que va ser 2006-2007. Aquest 2007, que recordeu que va ser l'any en què doncs, es va transformar la ràdio de forma abrupta, va haver-hi un gran canvi, es va reduir molt l'estructura de professionals que hi treballaven, va ser que jo vaig passar a començar a treballar a centres cívics i a fer una carrera doncs diferent i així ha anat, com el destí m'ha tornat a portar en aquest equipament com a director del centre cívic i novament com a col·laborador de la ràdio. Així que em sumo a aquest agraïment. És veritat que, i li he dit al Carles Salat, que estic molt agraït de que m'obrís les portes de la ràdio. Aquests dos anys van ser molt interessants per mi, vaig fer molts aprenentatges treballant a Ràdio Gràcia i sempre queda un record i una estima molt potent d'aquesta emissora. Crec que una cosa que compartim totes les persones que al llarg dels anys hem trepitjat aquests estudis, abans i després de la reforma i de més, que guardem un gran record. O sigui, fent ràdio ens ho hem passat tots superbé. I grans amics que queden també doncs, com l'Eric Lluent, amb qui compartim moltes estones, molts projectes, i el gran record jo de les professionals que vaig conèixer com la Maria Blanco i la Carina. No? Aquest és el record que em queda i la connexió amb l'emissora, amb Ràdio Gràcia.
La llagrimeta, eh?
Sí, home, hem d'agrair molt, I molts, i jo crec que l'emissora ha estat sempre un lloc que ha donat espai a la gent que volia aprendre, gent amb entusiasme, més que de vegades gent que després s'ha fet professional, no? Al cap de la ràdio hi havia sempre algun professional, però després molta gent amb ganes d'aprendre que després s'hi va dedicar. I això...
Però val la pena remarcar que hi va haver un moment en què l'emissora estava en perill.
Sí.
Sí, sí, que va ser quan va sortir això.
I la gent la va salvar. Sí. O sigui, l'interès de la gent perquè l'emissora continués va salvar un perill que, bueno, que ens podíem trobar amb les portes tancades i perdre l'emissora de Ràdio Gràcia.
Per això que l'entusiasme i la passió han estat...
I el pes que tenia com a emissora, perquè jo el que recordo molt clarament quan preparava el programa dels matins del Carles, que treballava amb ell per fer els matins d'aquí de Ràdio Gràcia, és que era una ràdio amb pes. És a dir, el districte de Gràcia era una ràdio i és avui una ràdio amb pes. Tenir una ràdio local és un artefacte molt potent, no? I recordo que els polítics volen passar per aquí, els col·laboradors sempre hi volen ser, a l'espai de debat del que passava a la vila tenia el seu altaveu a la ràdio. I crec que això...
Això ha fet que la gent que ve com a voluntari ho faci com si fos un professional, entre cometes, i sense cobrar, i sense els coneixements que pugui tenir un professional. Però sí que és veritat que la gent diu jo cada dimarts tinc un programa i passi el que passi, vaig al programa.
Amb la mateixa passió. La passió
és
molt important.
El compromís.
Escolteu-me, deixeu-me, hem estat parlant de moltes coses, hem parlat de l'Eric Lluent, que ara ja no està aquí perquè viu en un altre país. On viu?
A Islàndia.
A Islàndia, com l'avió.
Sempre diem que està penjat d'un fiordo.
Doncs no sé si està penjat d'un fiordo o penjat com un fiordo. Sí, que el tindrem ben aviat aquí. El tindrem, jo diria que aquest dimecres, m'avanço, ja estic fent un spoiler, perquè el tindrem per aquí, Uri.
Doncs, sí, perquè el dimecres dia 18, l'Eric baixa a Barcelona, bé, i serà uns dies abans, per fer la presentació del seu nou llibre, La bomba del Liceu. Fem una mica d'espoiler, com deia el Carlos, el dimecres 18 de febrer a les 18:30 a l'Abacus del carrer Urquinaona, doncs aquesta presentació de La bomba del Liceu amb l'Eric Lluent i també amb la directora de la revista Sapiens, Clàudia Pujol, que farà una mica conduirà aquesta tertúlia amb l'Eric.
Doncs el tindrem aquí. Quina il·lusió tenia aquest
il·lusió,
la història de la ràdio.
I que interessant. M'ha encantat això que ha dit, que sobretot desitja molta força pel futur de la ràdio, eh?
Això
m'ho quedo.
Que continuï viva.
I tant que sí.
I ara també voldria recordar que un altre moment complicat per aquesta ràdio va ser la pandèmia. Vam viure un moment en què també doncs, vam començar sense poder emetre res. Després doncs, vam passar a tenir la sort de que el nostre tècnic digués des de casa puc muntar programes i fer-los, i ens vam dedicar doncs,
a... El nostre tècnic, des d'aquí, un gran agraïment al Jordi Domènech, que porta molts anys fent que la ràdio sigui possible i fent que les veus arribin on t'han de fer.
I aleshores doncs vam començar doncs, a gravar programes des de casa. Recordo que amb el Carles Salat vam dir podríem fer amb el mòbil alguna gravació i tal. Jo vaig començar amb un programa diari que es deia Diari d'una confinada graciosa, on cada dia explicava què feia jo a casa meva sense sortir. Doncs un dia mirar retratos de quan era petita i un altre dia doncs una recepta de cuina i un altre dia una altra cosa, no? I després, doncs, a mesura que anàvem avançant, dèiem diari d'una ja com no desconfinada, però en una primera fase de no sé què, i així vam anar tirant. I la veritat és que durant molt de temps vam passar programes gravats des del menjador, dèiem, des del menjador de casa de la Josefina gravem i fèiem doncs, inclús amb la Rosalia i amb l'Andreu i tot plegat, vam gravar programes fins que van dir, ja podeu pujar a l'emissora, però va ser un temps llarg.
La Rosalia i l'Andreu que els tenim per aquí també després passaran a la força dels voluntaris, que important és la col·laboració, les ganes, la passió per poder fer ràdio, perquè ja no és... pujar a la ràdio, vull dir, com veia Josefina, quan hi ha la pandèmia que ningú pot sortir, és una manera de comunicar-se. Vam fer ràdio des de casa i això és molt d'agrair. Jo crec que es deu molt als voluntaris que fan la ràdio possible.
I després vam passar una etapa quan es va retallar tot, anem a dir, pues, que també no ens funcionava, cada dos per tres que hi ha l'antena, sí. Bueno, era bastant precari tot, que en comparació al principi que teníem la Maria Maria Blanco, tota l'estructura, tal, i tot funcionava, vam passar a una cosa
una
precària.
Una època de neguit. Una època de neguit.
Però, bueno, s'ha de dir que les entitats del barri van estar al quit, per ser l'associació de veïns, però van muntar allò del Teatre de Butxaca.
Amb el Barrau.
Amb el Barrau.
Sí, encara existeix, sí.
Exacte. I, bueno, molta gent va estar al darrere, no?, per no deixar caure la ràdio i no perdre aquesta altaveu, aquest altaveu, no?, al barri, no?
Recordaré una anècdota perquè és pertinent. En aquest canvi de model que va haver-hi el 2007, la primera setmana de ràdio la vaig fer jo. Que jo ja no era del tot treballador a Ràdio Gràcia, perquè estava de sortida. Però l'empresa que agafava la gestió de la ràdio, és que va ser un estiu, a més. Jo recordo perfectament que això va passar un estiu i jo, al mes de setembre, ja començava a treballar a Centres Cívics. I jo, la meva primera setmana de feina, em truquen d'aquesta empresa que havia de portar a l'emissora, que és l'empresa per la que treballo avui, a més, perquè gestiona equipaments municipals i centres cívics, diu, escolta, tenim un problema, el director de ràdio està malalt. Està malalt? Carles està malalt la primera setmana de ràdio. I Oriol, hem de fer ràdio, i no en tenim ni idea. A més, l'empresa no tenia experiència. Bueno, jo ja no m'hi veia, perquè ja havia canviat de xip i ja estava...
Amb una altra cosa.
I recordo aquella setmana apareix aquí, en plan, bueno, hem de fer una setmana de ràdio, com ho sea. I tirar, doncs, d'aquests col·laboradors, del Francesc Minyana, del Casas, de tota aquesta gent, trucades, anar invitant gent a l'estudi, anar passant programes que ningú comptava posar en marxa, perquè era un moment, a més, de molta incertesa de com quedarien, doncs, la feina dels col·laboradors, dels programes. Ningú tenia clar com s'encaixaria la nova ràdio, no? Doncs aquella primera setmana... Servidor va ser qui la va patir.
Igual, jo crec que la ràdio és com anar en bicicleta, tu.
Sí.
No s'oblida mai. Això et surt. Veus el micròfon, els botonets i
pelante.
Et recordes.
Totalment.
Oi, els informatius d'aquella època, que venia això, el Balançal, el Rafel... Bé, la veritat és que ens sentíem
molta força.
Que ens escoltaven i que el que dèiem...
Faré un petit parèntesis perquè dintre de tot continuem parlant de la ràdio dels voluntaris i tal, però tenim una anècdota, i és que aquesta ràdio també té un premi Ondas, perquè aquí en aquests estudis de ràdio va néixer la primera ràdio musical online de l'estat espanyol, que es deia Scanner FM, i va ser a l'any 2004 fins a l'any 2006 que vam estar aquí. I resulta que un d'aquests fundadors de l'emissora està ara dirigint a grans cadenes musicals, els 40 principals i tal, i l'intentem connectar a veure si aconseguim parlar amb ell, amb el Vicent Argudo, que està des de Madrid. L'estem intentant trucar, però no sabem si està o no.
El tenim.
Bon dia.
Estem pendents.
Estem pendents.
Sembla ser que està aquí.
Bon dia, Vicent. Bueno, el que dic, jo no tenim el vist. Està en una reunió i no pot. En algun moment potser podrà entrar i tindrem la seva veu. Bueno, allò va ser una època important.
Jo us recordo.
Sí.
Jo us recordo la gent d'Escàner per aquí per la ràdio, a vosaltres i a la nevera que teníeu patrocinada per Red Bull.
Sí.
Que allò amb 20 anys, cada cop que no miràveu, us mangava el Red Bull.
Van confiar en nosaltres. Teníem...
Així m'he quedat?
Sí. Era justament l'època de tornar a la ràdio justament amb el Carles Salat i, clar, al final vam dir, tenim aquest projecte musical i ens va dir, endavant, nits i caps de setmana per vosaltres. I vam dir, ok. Llavors, quan es feia tota la ràdio que s'apagava en les universitats, vam començar a construir també de la mateixa manera amb periodistes musicals, amants de la música, gent que ara ha fet molta carrera i demés. Els vam juntar tots aquí també a Ràdio Gràcia i vam començar a fer ràdio musical i al cap d'un any es van donar un Premi Ondas i recordo aquell Premi Ondas que amb el programa de la tarda del Carles Salat es va convidar a participar i explicar l'anècdota del Premi Ondas, que és un Premi Ondas d'Escàner FM i de Ràdio Gràcia i que l'hem volgut compartir aquí amb vosaltres. I sembla que sí que tenim un tall...